Escena Seqüència.
Bona nit, Òscar, el nostre expert de cinema i teatre de Montantaló, que ens portes aquesta nit.
Hola, Montse, què tal? Doncs mira, avui parlarem d'un aspecte que uneix totes les històries i que, evidentment, teatre i cinema no en són pas una excepció i molts cops comparteixen directament, que és el tema. El tema el podríem definir com una frase capaç d'expressar el significat d'una obra i l'essència de la idea principal que volem transmetre. Gairebé podria resumir-se en una paraula. Podria ser la venjança, l'amor, l'amistat, el dolor o el que sigui, no? I avui parlarem del teatre com a tema per si mateix en algunes pel·lícules. Sigui perquè la pel·lícula gira entorn la creació d'una obra, un assaig, perquè s'hi fan reflexions sobre el teatre o el que sigui. Llavors començarem, si et sembla bé, per una pel·lícula escrita, interpretada i dirigida per Fernando Fernán Gómez. És una història d'actrius i actors en l'Espanya de la postguerra, o si voleu, còmicos i titiriteros, com els anomenaven aleshores. I la pel·lícula retrata el que per a molts significa el món de la cultura, i més en temps actuals, que cal recordar, un món que, a diferència del que molta gent pensa, la majoria de vegades, com bé saps, està força allunyat del glamour. La pel·lícula és El viaje a ninguna parte. Els actors de l'època, com molt bé mostra la pel·lícula, gairebé podem dir que passaven gana i, malgrat això, mantenien aquesta il·lusió de poder viure bé del teatre algun dia. A més, l'època de la postguerra coincideix quan el cinema arriba i la gent, a causa de la novetat que suposa, comença a anar-hi més que al teatre.
¿Pero dónde está el maná de los cómicos? ¿En qué tierra caerá que sea nuestra si nosotros no somos de ninguna parte? Somos del camino. Cuando el pueblo del Señor iba hacia la tierra prometida, ni siquiera iba por un camino, iba por un desierto. Por eso no salió nadie a decirles: ese maná es mío, ese pan de los cineastas es mío. Nosotros venimos a trabajar a vuestro pueblo, pero ahora sois vosotros los que queréis dejarnos sin nuestro pan. Y digo nuestro porque el trabajo de las películas es cosa nuestra, de los cómicos, y vosotros nos queréis dejar sin él porque no somos de ningún pueblo. Pero ¿por qué somos de los caminos? Porque, como ha dicho muy bien vuestro alcalde, la gente necesita reírse.
En aquest tall, escoltem com el personatge interpretat per José Sacristán tira encara la gent del poble que facin de figurants en pel·lícules i prenguin la feina als còmicos. Aquest fragment podria donar per molts debats, des de si un art pot ser considerat propietat de ningú fins a parlar si l'origen i formació de persones que intervenen en una pel·lícula és més variat que en el món del teatre. Però l'interessant és que el teatre no és només el tema central de la pel·lícula, sinó que també es converteix en una crítica al cinema. I hauríem de pensar en aquest sentit si aquesta competència avui dia encara l'arrosseguem, no? A parer meu, i més en la situació de crisi actual, els dos haurien d'anar de la mà, més del que van, perquè molt em temo que si deixem caure un, acabarà caient l'altre. En relació a Fernando Fernán Gómez, atenció a la dada. Va intervenir en gairebé 200 pel·lícules i en va dirigir 20. Més de 30 obres de teatre i en va dirigir 4. Va escriure 11 novel·les, 11 obres de teatre, 2 llibres de poesia i múltiples articles i assajos. Realment una figura que mereix tots els reconeixements.
I tant que sí. Li posaré deures a don Francisco, un dels col·laboradors del programa, perquè sí, ens parli d'aquest gran artista i tan prolífic com ens estàs explicant.
I tant. I crec que no prou reconegut, perquè és una joia tot el que va fer i una mostra n'és aquesta pel·lícula, que és realment una meravella. Doncs anem a una altra. Anem a una altra, Montse. Si juntem Romeu i Julieta, La Traviata i La dama de les camèlies, quina pel·lícula pot sortir?
Ui, ara no sé, esto es... Pero te digo, home.
Difícil. Doncs és Moulin Rouge. Moulin Rouge i em refereixo a la d'en Baz Luhrmann del 2001, no a la d'en John Huston. I aquesta està basada en part en l'òpera de La Traviata d'en Verdi, que alhora està basada en La dama de les camèlies d'Alexandre Dumas. I té clares connexions amb Romeu i Julieta. Mm-hmm. No serem nosaltres qui a aquestes alçades canvia el gran tema de Moulin Rouge, que tothom sap que és l'amor, però des del primer moment hi ha clares connexions amb el món del teatre i aquí introdueixo el matís teatre barra espectacle, perquè podríem obrir un debat molt i molt llarg sobre quina és la línia que separa una cosa i l'altra, si és que no són el mateix. Fixem-nos que a vegades hi ha qui parla de teatre de varietats i qui parla d'espectacle de varietats, quan ens referim al mateix, no?
Sí. Llavors... Són maneres de dir el mateix, no? Dos maneres de dir la, sí, la mateixa cosa.
Són maneres de dir el mateix, però a vegades tinc la sensació que devaluem el show, no? Per utilitzar una altra paraula, quan utilitzem espectacle, no? En comptes de teatre, no? I el teatre no deixa de ser també un espectacle. Per tant, seria un debat complex, no? Sigui una cosa o l'altra, a l'inici de la pel·lícula puja el taló i es convida l'espectador a formar part d'aquest espectacle barra teatre del cabaret, no?
Parecía haber ciertas diferencias artísticas acerca de la letra de Audrey.
No creo que una monja diga eso de una colina.
¿Y si cantara las colinas renacen entonando el discante?
No, no, las colinas atronan y retumban.
No.
Las colinas se encarnan en sinfónica melodía.
No.
Las colinas, yo creo que
las colinas
sienten el estruendo del mundo.
Las colinas, Frank ahora vive en mi piel.
Las colinas.
Las colinas reviven con el sonido de la música. ¡Me encanta!
Bé, doncs crec que tothom ha participat en alguna creació en grup i ha patit aquest moment que hem sentit ara mateix, que anomenen diferències artístiques. Dit d'una altra manera, és quan tothom vol ficar cullerada i es converteix en un autèntic patiment per a guionistes i directors, no? La pel·lícula, tal com passava en Shakespeare in Love, que ja en vam parlar en el primer programa, mostra tot el desenvolupament d'una obra de teatre o show fins a la seva representació. I paral·lelament es desenvolupa la història d'amor entre una espècie d'Orfeu, que és Christian, i una Eurídice, que és Satín. Per cert, dada important i que val la pena recordar, Moulin Rouge, cabaret parisenc fundat per l'empresari català Josep Oller i Roca, nascut a Terrassa.
Bona dada, molt bé, Òscar, que es vegi el talent també que s'explota.
Hem de fer una mica de país. I passem a l'última, Montse. Berman i la inesperada virtut de la ignorància. Pel·lícula del 2014, dirigida per Alejandro González Iñárritu. Tenim un actor que, després d'haver fet pel·lícules de superherois durant anys, intenta reconduir la seva carrera professional estrenant-se com a director i actor en una obra de teatre, en concret una adaptació d'un text d'en Raymond Carver. Precisament l'actor protagonista, Michael Keaton, recordem que havia fet també de Batman als anys 90. La pel·lícula, com el nostre programa Amunt al Taló, parla de les grandeses del teatre, però també de les seves misèries. Es fa una crítica a l'ego desmesurat d'alguns actors, a la competència que existeix en el món, on a vegades el fracàs de l'altre és vist com un èxit personal, a les aparences, als mitjans de comunicació i a la crítica, qui no sempre és tan professional com el nostre company Carles, i molts cops de forma inconscient destrossa obres sense conèixer els esforços personals i econòmics que ha comportat la seva realització. Ara, precisament, escoltarem un fragment de diàleg entre el protagonista i el personatge d'una senyora que fa crítiques d'obres de teatre que s'estrenen a Broadway.
No he leído ni una palabra ni he visto ningún preestreno. Pero tras el estreno de mañana voy a hacer la crítica más dura que nadie haya leído jamás. Y voy a retirar su obra. ¿Le gustaría saber por qué? Porque le odio a usted y todo lo que representa. Niñatos, arrogantes, caprichosos y egoístas, complacidos por su carencia de formación, de preparación y de intención para hacer arte, intercambiándose premios por dibujos animados y pornografía, midiendo su calidad por la taquilla. Pues esto es el teatro, y no se puede llegar a Broadway y pretender que puede escribir, dirigir y actuar en su obra de autopropaganda sin venir a verme a mí primero. Así que mucha mierda.
Vaya. Oiga, ¿qué tiene que pasarle a uno en la vida para llegar a decidir que quiere ser crítico? ¿Qué escribe? ¿Otra crítica? ¿Eh? ¿Es buena? ¿Es buena? ¿Es mala? Al menos la ha visto, déjamela.
Llamaré a la policía.
¿Qué coño va a llamar? Déjeme su puta crítica. Te inmadura. Eso es una etiqueta. Es deslucido. Seguimos con las etiquetas. Para Fernalia, ¿usted de qué va? Parece algo que se cubre con penicilina. Y otra etiqueta. Todos son etiquetas. Usted le pone etiquetas a todo. Joder, eso huele a vagancia. Usted es una vaga de cojones. Sí, ya lo creo. ¿Sabe qué es esto? ¿Tiene usted idea de qué es esto? No, señor. ¿Y por qué? Porque usted es incapaz de ver nada si no sabe cómo etiquetarlo. Confunde todos esos ruidos que oye en su cabeza con el conocimiento.
¿Ha terminado?
No, no he terminado. Aquí no hay nada sobre la técnica, no hay nada sobre la estructura, no hay nada sobre la intención. Solo hay un montón de opiniones cutres que se apoyan en una puta mierda de comparaciones. Es así, escribe un par de párrafos y ¿sabe qué? Ninguno de ellos le cuesta un puto esfuerzo. No arriesga nada. Nada, nada, nada. Yo soy un puto actor.
És interessant com ell li tira encara aquí que no hi ha res amb ella que ha escrit o té pensat escriure una crítica, que en els seus escrits no hi ha res sobre tècnica, estructura o intenció diverses, no? Referint-se a tècnica actoral, estructura del text o a intenció de les escenes, gestos, etc. Però alhora la crítica com li deixa clar qui té el poder, no? I qui li destrossarà l'obra sense ni tan sols haver-la vist. Bé...
Aquesta, me la apunto, aquesta peli no l'he vista, Òscar, i me l'apunto perquè, per lo que estàs explicant, sembla molt interessant.
Sí, Berman, és el González Iñárritu, primer, a mi és un director que m'agrada molt, sobretot quan col·laborava amb el Guillermo Arriaga, que era el seu guionista de capçalera, a les tres primeres pel·lícules, el que es coneix com Trilogia del Dolor, que va ser Babel, Amores Perros i 21 Gramos, després va fer Beautiful, i més tard va treure aquestes. Són pel·lícules amb un contingut crític molt, molt interessant. Uh-huh. És conegut, sobretot últimament, també per El Renacido, aquest western que protagonitza Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Doncs bé, podríem citar-ne moltes més, Montse, de pel·lícules, per dir-ho d'alguna manera, teatrals, no? Des de Bani en el carrer 42, pel·lícula que narra com un grup d'actors es reuneixen amb l'objectiu d'entendre les obres de Chekhov, fins a Bales sobre Broadway, d'en Woody Allen, All About Eve, coneguda com Eva el desnudo, d'en Jovan Mankiewicz, o la mateixa Pajaros de papel, d'Emilio Aragoni, que té moltes semblances amb El viaje a ninguna parte. Mm. Però haurà de ser per quan fem el teatre com a tema segona part.
Vale, doncs ja per un proper programa ja tens tema també per parlar. Doncs mira, m'apunto sobretot a aquesta última pel·li que, bueno, m'ha donat curiositat perquè no l'havia vist i me l'apunto, com que el cap de setmana tampoc no podem sortir de Cornellà, doncs per veure aquesta pel·li, Òscar.
Doncs la trobaràs en alguna d'aquestes plataformes, que no direm el nom per no fer publicitat, però la trobaràs fàcilment. Què sembla si acabem la música, Montse, de la pel·lícula Moulin Rouge? Escoltarem un fragment d'Elephant Love Medley on s'hi barregen fins a 13 cançons que giren totes elles al voltant de l'amor. I'd like to know, 'cause here I go again. Love left us up where we belong.
And I'll drink all the time.
We should be lovers.
We can't do that.
We should be lovers. And that's a fact.
Though nothing will keep us together.
Still time just for one day.
surface. Now you're